El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
La crisi sanitària del coronavirus ha accentuat les desigualtats socials durant el darrer any, així ho diu l'informe anual d'Amnistia Internacional, que assenyala que la Covid ha colpejat diferents col·lectius, com ara els refugiats, les minories ètniques, les dones i les persones grans, que de fet ja eren els segments més desafavorits. Una situació de desigualtats que també es produeix a l'estat espanyol, ho abordem tot plegat en conversa amb el Dani Vilaró, que és portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, què tal?
Quins són els col·lectius, per tant, més colpejats per aquesta crisi del coronavirus, segons aquest informe d'Amnistia?
Doncs, com dèieu, no? els col·lectius que ja venien sent discriminats abans, doncs la Covid ha impactat de manera desproporcionada sobre aquests. Estaríem parlant bàsicament de les persones refugiades, és a dir, s'ha incrementat, no?, la precària situació que ja vivien aquests col·lectius de persones refugiades, migrants, sol·licitants d'asil, han quedat atrapades, no?, en alguns dels camps d'acollida que ja hi ha, s'han interromput subministraments vitals per aquests camps, hi ha hagut un excés de controls fronterers, no?, per tot el tema de limitació de la mobilitat, i fins i tot en algun país com, per exemple, a l'Àfrica, no?, a Uganda, que és el principal país receptor de persones refugiades al continent africà, 1,4 milions de persones, doncs van arribar fins i tot a tancar fronteres, no? És a dir, no permetre l'arribada de refugiats. Després hi ha tot el col·lectiu de les dones. El que sí que hem detectat com una constant a tots els països analitzats en l'informe és que les dones han patit un impacte en qüestions relacionades amb la violència de gènere, no?, amb la violència contra les dones. Hi ha hagut més dificultat per tal d'accedir a la confidencialitat, per exemple, de les denúncies. Hi ha hagut suspensió de serveis. Alguns estats, doncs, davant del col·lapse de la Covid, han suspès els serveis d'atenció a víctimes de violència de gènere. I el que ens ha preocupat més és també totes les qüestions associades a confinament domiciliari, doncs, evidentment, han provocat que moltes dones haguessin de conviure amb el seu agressor, no? I això ho hem detectat a força països.
Per tant, aquests dos col·lectius, diguéssim, d'aquest que parlàvem ara, de refugiats, minories ètniques, dones, persones grans, destaques els refugiats i les dones, entenc que les persones grans també per aquesta exposició pròpia de la malaltia, no?
Exacte, l'exposició pròpia de la malaltia i també la resposta que hi ha hagut en tot l'àmbit del model residencial, no?, de les residències de gent gran, on hem vist un impacte desmesurat de la mortalitat a molts països, no? No només a l'estat espanyol, que així ho vam denunciar nosaltres també en un informe específic sobre aquesta qüestió, però també al Regne Unit, també a Itàlia, també a França, és a dir, totes les persones grans que ja portaven associat tot el risc, diguem, de contraure la Covid i de totes les complicacions que es podia derivar d'aquí, hi ha hagut l'impacte específic de les persones que vivien, que no vivien a casa seva, que vivien en residències, no? I allà hi ha hagut un impacte també molt, molt fort de la mortalitat, que evidentment fa que sigui un dels col·lectius que també ha rebut aquesta Covid desmesurada, no?, i que ha impactat sobre els seus drets humans.
Clar, una de les qüestions que ha implicat la Covid és les restriccions que s'han aplicat des de diferents governs, no? Ara parlaves, per exemple, de tancament de fronteres en el cas d'Uganda. Aquí n'hem parlat per activa i per passiva, no?, de les restriccions. Aquestes restriccions és un tema que us preocupa també per aquell impacte que poden tenir en determinats drets humans?
Sí, ens preocupa sobretot l'impacte que ha tingut en totes les qüestions relacionades amb estats d'alarma o estats d'emergència, no? Aquí a l'estat espanyol l'estat d'alarma, no? Però en alguns altres llocs s'ha decretat estat d'emergència, és a dir, totes aquestes figures legislatives excepcionals, no?, que s'han adoptat han pogut tenir i han tingut, de fet, un impacte en temes de drets fonamentals com la llibertat de mobilitat, temes de seguretat. Hem detectat a molts països, no?, també a l'estat espanyol, un excés de la discrecionalitat en què han actuat les forces de policials, no?, la policia. És a dir, en el moment que havien de controlar una sèrie de mesures que es decretaven per un estat d'alarma, un estat d'excepció, etc., doncs aquí hi ha hagut una acceleració, diguem, d'algunes de les actuacions poc afortunades de la policia, no? Hi ha hagut un increment de multes que molts cops hem detectat que són arbitràries. Nosaltres vam detectar, per exemple, a l'estat espanyol amb la llei de seguretat ciutadana, no?, amb aquest instrument de la llei Mordassa, que ja sabem que fa 5 anys que vulnera drets, doncs s'ha aplicat molt més, no?, durant els primers mesos del confinament, sobretot el confinament estricte, no?, el que hi va haver de març a maig. i nosaltres vam detectar fins a una seixantena de casos en què hi havia hagut abús policial directament, no? Per exemple, es van imposar multes a persones sense llar, no? Que no podien estar confinades perquè no tenien casa, no? I se les va multar. Hem tingut també algun exemple de persones doncs, amb alguna necessitat especial, no? De salut, problemes, per exemple, de salut mental, que no entenien les ordres que se'ls estava donant en aquell moment al carrer, que no hi podien ser, i llavors hi ha hagut un policia que ha fet un ús excessiu de la força. És a dir, hi ha hagut una sèrie d'abusos en aquesta direcció, no? Llavors ens preocupa que aquesta excepcionalitat necessària per fer front a la Covid, doncs s'aprofiti per consolidar doncs, algunes pràctiques que no haurien de consolidar-se. És a dir, el resum seria, per molt excepcional que sigui la situació, mai ens podem apartar d'allò que són els drets humans, d'allò que són els estàndards internacionals de drets humans. I el que hem vist, i és una constant també en els països analitzats en l'informe, és que això ha passat i ha passat massa sovint.
Clar, respecte a aquesta qüestió que comentaves ara, clar, una de les preguntes que t'anava a fer respecte a l'estat d'alarma i respecte a algunes de les restriccions és que si bé és cert que poden atemptar determinats drets, també ens han dit experts sanitaris, no?, i persones que dominaven el tema, per dir-ho d'alguna manera, sobre el coronavirus, que eren necessàries, no? Aquest cas eximeix de que aquestes mesures... És a dir, el fet que aquestes mesures siguin necessàries fa que es pugui atemptar, per dir-ho d'alguna manera, contra els drets humans perquè aquestes mesures són necessàries?
Clar, aquest és el debat i la pregunta del milió, no? Però per nosaltres entenem que no. És a dir, nosaltres entenem que les mesures són necessàries, que hi ha una situació d'excepcionalitat que possiblement en alguns casos es pot permetre augmentar aquesta discrecionalitat que dèiem de la policia, dels agents d'ordre, que han de prendre decisions doncs, en un context poc conegut, en unes situacions que fins ara no s'havien viscut, però que mai s'ha de poder traspassar la frontera dels drets fonamentals, no? Perquè és que, si no, la tornada enrere és molt complicada, no? Com tirem enrere, diguem, o com tirem enrere una situació ja consolidada de vulneració de drets, no? L'experiència a nosaltres ens diu que quan això passa, és a dir, quan es vulneren drets, aquestes vulneracions arriben per quedar-se. I això és el risc que nosaltres veiem associat a tota aquesta situació. Per tant, sí, és evident que reconeixem la dificultat, reconeixem l'excepcionalitat, però hi ha una frontera, que és els estàndards internacionals de drets humans que pensem que no s'hauria de creuar mai.
I s'han creuat a Espanya, per exemple, amb l'estat d'alarma?
Sí, s'han creuat perquè hi ha hagut un excés. Nosaltres ja venim parlant de la llei Mordassa des de fa 5 anys, nosaltres i altres organitzacions de drets humans. Sabem que és una llei que vulnera drets, ho sabem, perquè ho hem documentat els últims 5 anys, de 2015 a 2020. Quan arriba la pandèmia, aquest instrument s'utilitza, i s'utilitza més. Bàsicament en dos articles, tot el que fa referència a la desobediència a l'autoritat, i l'altre seria tot el que té relació amb la falta de respecte a l'autoritat, no? Et posa una multa per faltar al respecte a l'agent de policia o... Llavors, aquestes dues fórmules nosaltres hem vist que són arbitràries i que se n'ha fet un ús arbitrari per part de la policia i dels Mossos i de tots els agents de l'autoritat. Llavors, si això s'ha fet durant la Covid, és una vulneració de drets humans i així s'ha de denunciar, no? És a dir, qui diu que és una manca de respecte a un agent? Qui ho estableix? Ho estableix la gent, ni una autoritat judicial ni ninguna altra persona, només la gent. Aquí estem obrint la porta a una arbitrarietat de l'actuació policial que al nostre entendre vulnera drets. I això sap greu, però ho hem de dir, no? I ho hem de denunciar, i això ha passat a l'estat espanyol. Evidentment que sí, hi ha hagut un increment de les multes per llei Mordassa específicament en tot el que és sobretot el que va ser el confinament domiciliari, no? El moment aquell en què tothom estava a casa.
A l'informe també poseu damunt la taula una qüestió que aquí al programa n'hem parlat bastant, no? Que és que una de les coses que ha fet aquesta crisi sanitària és posar focus sobre la sanitat pública, no? I veure en quin nivell teníem la sanitat pública. És un dels elements que també heu volgut posar damunt la taula, no?, amb aquest informe.
Sí, perquè especialment a l'estat espanyol, que així ho hem estudiat i també hem fet un informe específic, nosaltres parlem de dues pandèmies, no?, que l'estat espanyol ha patit dues pandèmies i l'atenció primària, no? L'atenció primària de salut ha patit dues pandèmies, la pròpiament de la Covid, la pròpiament de la malaltia, però també la de la gestió sanitària, no? Hi ha hagut manca de planificació, portem molts anys, portem més de 10 anys de desinversió, de manca d'inversió suficient per afrontar una situació plena d'atenció sanitària que garanteixi drets, no? I nosaltres pensem que la Covid ha trobat una autopista, no? per poder actuar, perquè ha arribat amb una atenció primària, i això ens ho diuen els metges i ens ho diuen les associacions d'atenció primària, en una situació entre l'abandonament i el desmantellament, no? Llavors, hi ha hagut manca de personal, hi ha hagut manca de protecció, sobretot els primers mesos. Va ser molt cruel veure com les primeres persones que estaven fent front a la malaltia, la gent dels hospitals, la gent del sector sanitari, ho estaven fent sense protecció, sense equips de protecció individual, amb unes condicions absolutament precàries, amb manca de personal, i això és culpa d'una gestió que ja venim arrossegant de fa molts anys. Per tant, la Covid ha impactat, ha trobat un terreny abonat en uns anys, diguem, de desinversió, en uns anys de mala planificació i mala gestió de l'atenció sanitària pública en aquest país. I això cal dir-ho. La OMS fixa que el pressupost dedicat a atenció primària, de tot el pressupost que es destina a sanitat, ha de ser del 25%, i a Catalunya i a Espanya ens movem entre el 14 i el 16%. Per tant, encara estem gairebé 10 punts per sota d'allò que recomana la OMS, la màxima autoritat mundial, no? Llavors, aquí és evident que hem fallat, no? que hem fallat, i que hem d'exigir, no? que això no torni a passar, perquè la resposta, l'impacte de la Covid ha estat molt superior justament per aquests anys que hem perdut i aquests anys en què hi ha hagut aquesta desinversió.
Dèieu que ho heu analitzat arreu del món, ens explicaves el cas espanyol. Hi ha d'altres països del món on la situació sigui molt flagrant? Perquè quan llegia ahir la informació al voltant de l'informe, el que trobava, em venia al cap, per exemple, als Estats Units, en el sentit que és un país sense sistema públic de salut, no? En aquest cas, us heu fixat, per tant, única i exclusivament en sistemes públics de salut? També heu tingut en compte com ha afrontat l'Estat la crisi concreta i si ha generat, en certa manera, un sistema públic de salut encara que no el tingués, o com ho heu analitzat, això?
Sí, és evident que cada país té la seva situació, el seu context, i als Estats Units, doncs, evidentment, no ens podem fixar tant en el sistema públic de salut perquè no és el mateix que tenim en els països europeus, no? Però que sí que hem vist és aquesta constant, no?, de desprotecció del personal sanitari que estava en primera línia de la Covid, és a dir, gent que ha mort, no? Gent que ha mort, infermers, personal de neteja, metges que han mort, i això ho hem vist a tots els països, i després també, diguem, totes les mesures que s'anaven adoptant, doncs, que no eren suficients, no? per fer front a la Covid. El continent americà especialment és on hem detectat més morts, per exemple, per Covid entre el personal sanitari, no? Es calcula que en tot el continent americà, no només als Estats Units, comptant també tot el continent americà, han mort més de 3.000 persones en els primers mesos de pandèmia. Només tenim dades fins al mes de maig-juny de Covid, només al continent americà, de gent que estava atenent i que estava absolutament desprotegida. Per tant, jo crec que sí que hi ha d'haver una reflexió global, no?, de dir quin model de sanitat tenim al món i si aquest model serveix per garantir drets bàsics i fonamentals, com són el dret a la vida, com són el dret a la salut, no? Aquests dos drets que s'han vist impactats directament per la Covid. Jo crec que la reflexió sortiria en negatiu, és a dir, no estàvem preparats per això, i no estàvem preparats per això fruit d'unes decisions equivocades de molts anys dels governants, no? Que no van apostar per un sistema de salut fort. La nostra aposta és pública, però bueno, no hi entrem, si ha de ser públic o privat, però un sistema de sanitat fort que garantís aquests drets. I això és el que ha acabat passant, no? I realment la Covid no hauria impactat tan fort si això no s'hagués dut a terme. I aquest és el drama, no? I la principal denúncia que fem.
L'informe acaba, en certa manera, recuperant un tema del que ja en parlàvem fa uns dies, crec que era amb tu també, Dani, sobre aquest mal repartiment de les vacunes, no? Aquest defecte, aquesta debilitat de la cooperació internacional, no? En l'àmbit de les vacunes. Amb el pas dels mesos, això, aquesta situació va millor o va a pitjor?
La situació va millor en el sentit que els països del bloc ric sí que estan garantint més el subministrament que fa un parell de mesos. Això ho estem veient també a l'Estat espanyol, on la vacunació, doncs, poc a poc, sobretot l'última setmana, pràcticament, doncs, comença a accelerar-se, no? I fins ara no era així. però la situació encara continua sent dramàtica si fem la foto global, no? És a dir, hi ha una sèrie de països rics, entre els quals estem nosaltres, entre els quals està la Unió Europea, Estats Units, Canadà, que estan bloquejant a l'Organització Mundial del Comerç, a la OMC, una petició de més de 100 països, que són la meitat dels països del món, que estan demanant una exempció temporal dels drets de la propietat intel·lectual i de les patents de les vacunes, perquè es pugui compartir el coneixement, perquè es pugui transferir aquest coneixement i es pugui fabricar la vacuna a altres llocs del món. Jo crec que hi ha una idea molt equivocada, que és una de les idees que transmetem en l'informe, que és que aquí això és un canvi qui pugui, no? És a dir, els països han mirat només cap als seus interessos propis, o els blocs, no? En aquest cas la Unió Europea, no? Doncs ha mirat el seu propi interès i han posat per davant aquest propi interès per davant de la cooperació internacional. I jo crec que hi ha una idea molt equivocada, que és que això és una pandèmia, és una malaltia global, i fins que no ens vacunem tots o la gran majoria de la població mundial, no ens en sortirem, no? Perquè si es vacuna només una part de la població, com ara sembla que està passant, no? Als Estats Units, per exemple, ja té uns nivells de vacunació molt alts. Gran Bretanya té uns nivells de vacunació absolutament brutals. És a dir, llegia avui que dilluns ja arriben al que es considera la immunitat de grup, no? Però, val, molt bé, està protegit a Gran Bretanya, però què passa amb la resta del món? Si hi ha una nova variant que arriba d'una altra part del món, ja la tornem a tenir liada, no? I, per tant, aquí la idea és o ens en sortim tots o no ens en sortim. Llavors, aquesta idea del bloqueig de la vacunació entre països rics, bloc de països rics, blocs de països pobres, per nosaltres és absolutament incomprensible, perquè no ajuda a la solució del problema i realment està dificultant doncs, la sortida d'aquesta situació.
Per tant, en aquest àmbit de repartiment, és a dir, els països pobres, per dir-ho d'alguna manera, tot i que no m'acaba de convèncer l'expressió, segueixen estant, diguéssim, per sota en el repartiment de vacunes clarament que els països rics? No hi ha hagut cap tipus de conscienciació malgrat les demandes?
Totalment. Hi ha hagut alguns països que sí que han començat a rebre algunes vacunes, perquè hi ha un programa de la OMS que es diu COVAX, que sí que està intentant distribuir algunes vacunes, bàsicament d'AstraZeneca, que estan arribant a alguns països, però hi ha països que ja saben a aquestes alçades de l'any, a abril, que aquest any 2021 no rebran ni una sola dosi de vacunes, ni una sola dosi. Llavors això s'ha de posar sobre la taula, no? Perquè aquí hi ha un problema de governança mundial, no? D'entendre que això ha de canviar, que hi ha d'haver una cooperació global i que hem de sortir d'aquesta història tots plegats, no? I això està passant i jo crec que cal denunciar-ho.
I el camí és aquest, és aquesta eliminació de les patents, per dir-ho d'alguna manera, durant un temps?
El camí és doble, seria l'eliminació aquesta de les patents perquè es pugui transferir coneixement i produir la vacuna en altres llocs, no? De manera genèrica, diguem que les empreses farmacèutiques aquí no puguin ni controlar la producció ni la distribució, que és un dels problemes que hem vist en els últims mesos també aquí, i l'altre seria doncs, tota la part del COVAX, no? De tot aquest fons, diguem que l'OMS està distribuint, doncs que també algunes vacunes, arribin més vacunes a l'OMS perquè l'OMS sí que pugui distribuir-les amb criteris de necessitat, de països que ho necessiten més, de països on estan més impactats per la pandèmia, d'aquests països empobrits o del sud. És a dir, aquesta doble via sí que podria ser una possible solució.
En aquest cas, poc que s'està fent els experts, no? Perquè aquí al programa hem parlat amb diferents experts en l'àmbit de la medicina i ens expliquen això, que si no hi ha vacunació arreu del món, poca feina farem perquè no estarem preparats per evolucions que pugui tenir la malaltia, no? Al final.
Exacte, és això, és que és just això.
Doncs, Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.